El territori diu prou, renovables sí, però no així. Aquest és el lema sota el qual s'ha convocat una concentració aquest diumenge, aquí a l'Ametlla de Mar, en contra de les macroinstal·lacions d'energies renovables. La protesta està convocada per plataformes veïnals com Trenquem l'Ametlló i també pel GPEC. Coneixem els arguments d'aquesta convocatòria i la situació actual sobre aquesta transició energètica aquí al territori amb David Rosselló de Trenquem l'Ametlló i també amb Josepa Vilorbina i Jordi Butxonat, representants del GPEC del Baix Ebre. Bon dia i benvinguts.
Hola, bon dia.
Hola, hola.
Per què aquesta concentració i totes les que s'estan duent a terme arreu del territori?
Bueno, perdona, si em permeteu, com a representant de Trenquem l'Ametlló, és una plataforma local i bueno, estem enfrescats en una mena de cursa que serà relativament llarga i ens estem donant compte doncs, que localment no, la gent no acaba de tenir consciència de la dimensió dels projectes que estan intentant instal·lar aquí a 6 quilòmetres o menys de la costa, no? I llavors estem parlant, això, en el cas de l'Ametlló, de 10 molins de la vora de 200 metres amb una plana espectacular, amb un tros de paisatge únic al país i evidentment amb un impacte paisatgístic, acústic, etc., pues, impressionant. No? A partir d'aquí no sols és això, també hi ha una sèrie de línies de bloqueació d'altres projectes que també han passat la ponència, com el del Tossal de Montagut, que han d'anar a parar pues, a creuant el territori amb línies d'alta tensió al lloc on hi ha la demanda d'energia perquè aquesta energia es generaria aquí però s'utilitzaria a fora. No? Llavors la nostra intenció és intensificar el tema informatiu aquí i també donar les gràcies d'alguna manera a la Cala i en particular a l'alcalde Gazeni perquè ha estat proactiu. És un moment on els polítics estan molt despistats, saben que han de fer alguna cosa però ningú sap ben bé què fer, hem parlat amb tot tipus de partits i aquí la meva sensació en particular és que aquí hi ha un lideratge proactiu que és el que s'ha de fer, vull dir, això tard o d'hora s'ha de fer i s'ha de fer bé i és el moment per fer nosaltres les normes i dimensionar, vale, volem això però en quines condicions, a quina distància una torre de l'altra, a quina distància d'una vivenda, a quina distància un parc d'un altre parc, tot això no està escrit encara i ho escrivim nosaltres o ningú farà per nosaltres.
Des del GPEC també convoqueu aquesta protesta. Què defenseu concretament?
Bueno, des del GPEC a nivell territorial el primer que defensem és la derogació d'aquest decret llei 16-19 perquè ha estat un decret imposat per sobre del territori. El territori no pot dir res sobre això, ni a nivell municipal ni comarcal, per exemple, i creiem que aquest decret l'únic que ha servit és una carta blanca perquè una sèrie de promotors que veient, tu pots veure el visor, perquè això és públic, pots veure el promotor de tots els projectes, te n'adones que són els mateixos de sempre, que curiosament són les empreses més contaminants que hi ha, són les que ara amb l'etiqueta de verda volen recaptar tota una sèrie de fons europeus d'aquests Next Generation i l'únic que volen és una sèrie de beneficis econòmics. A més, el territori, com molt bé ha dit el David, una de les normatives que la pròpia Generalitat tenia en un decret anterior era que, per exemple, l'energia s'hauria de crear el més a prop possible d'allà on es gasta. I aquí pues, estem veient una altra vegada com les Terres de l'Ebre està sent com una mena d'abocador on tota l'energia se genera aquí per gastar-la en un altre lloc.
Molt bé, l'acte de diumenge, com sabeu, doncs, comença a les 11 i des del GPEC i les plataformes que ho estem organitzant l'hem pensat com un acte festiu i que s'obre en un espai preciós que crec que inaugurarem, que és l'amfiteatre del davant de la platja l'Alguer. I aquest acte està pensat especialment perquè la gent d'aquí de prop, tant de la Cala, no?, com dels pobles veïns, pugui prendre consciència, tal com som nosaltres, no?, d'una manera festiva però també profunda. Així que al final de l'acte Miquel del Roig ens animarà una mica perquè no sortim malament. I una notícia d'última hora, molt apreciada, és que Unió de Pagesos també s'incorpora a l'organització i també prendrà part en el Parlament. És a dir que seguim. Jo no descarto que d'aquí a diumenge no s'incorporin més organitzacions ni s'incorpori més gent, perquè això és una olla que està bullint i tira endavant i és molt positiu.
Quina és la situació concreta aquí al Baix Ebre, a les Terres de l'Ebre? Hi ha el Parc Eòlic en Matlló, que sí que té informe favorable per part de la ponència de l'emplaçament, no?, que aniria projectat aquí a l'Ametlla de Mar, i també al Perelló. Recordem que bé, són 7 molins de aquí a la Cala i 3 al Perelló, que serien molt alts, més de 180 metres d'alçada. I a banda, també justament aquesta setmana coneixíem que el Parc Eòlic Tossal de Montagut també està aprovat l'emplaçament. Aquest no afectaria directament aquí perquè anirien implementats a Tivissa i al Perelló, però sí que afectaria pel tema de la línia d'evacuació, de la línia d'alta tensió. Quins són els que preocupen més el territori? Serien aquests dos projectes?
Sí, un cop no han passat la ponència els fotovoltaics que hi havien previstos, també aquí Vinyasses i Calafat i les Planes, ara actualment els que sí han passat ponència són aquests dos, l'Ametlló i el Tossal. I llavors aquí el primer dubte que ens sorgeix també és com és que alguns projectes no superen el primer pas aquest de la ponència perquè afectarien a l'àliga cuabarrada, que està en protecció, i altres projectes que estan exactament superposats al mateix lloc no tenen problema en l'àliga. Llavors aquí no sé què passa, si l'àliga és capaç de teletransportar-se quan passa per un espai i per l'altre no acabem d'entendre, perquè hi ha projectes molt, molt, molt semblants que això és un problema, i en altres que no. No sabem si té a veure amb l'àliga o amb quina empresa hi ha darrere. Arriba un moment que, com diu aquell, que siguis paranoic no vol dir que no et puguin estar perseguint.
Jo volia dir una cosa. Quan parlem de territori, a vegades pensem només en el nostre terme, i estem parlant d'aparells que tenen 200 metres. A part de Tossal de Montagut i Ametlló, hi ha un altre parc eòlic, que és l'ampliació de Colladetes, que no és una ampliació, sinó que és un nou parc eòlic que pertany al mateix propietari, al mateix promotor que a l'Ametlló, per exemple, i que tots els parcs eòlics que tenim al Perelló, que també utilitzarà la mateixa línia d'evacuació. Estem parlant de molins de 200 metres d'alçada. Jo, per exemple, jo visc al Perelló, el Perelló està a 150 metres d'alçada. Això vol dir que si fiquéssim un molí d'aquests a l'Ametlla, al poble de l'Ametlla, sobresortiria per sobre de les muntanyes, i des del Perelló jo veuria un molí que està a l'Ametlla. I estem parlant de molts molins. Si veieu el visor d'energies renovables, us en faríeu càrrec de tota la marabunta, la massificació, que, i sort que n'hi ha alguns que s'han descartat, que això no vol dir que no pugui venir un altre promotor a tornar a intentar-ho. I dir que quan parlem de territori, parlem una miqueta més àmpliament. Hi ha gent de Tivissa que, bueno, com no es veuen a Tivissa, que el Tivissa està a l'altra banda, allà a prop de Mora, no es veuen els que estan a prop del Perelló i de l'Ametlla. Però clar, això també ens hauria d'afectar molt, perquè hi ha pues, 50 molins potser que estan allà projectats.
Clar, que visualment es veu des d'un terme a l'altre.
Des del GBEC jo penso que voldria fer unes preguntes perquè la gent de la Cala pogués pensar algunes coses. És a dir, si ara posen estos molins, vosaltres sentireu que hi ha gent que diu: pues home, cobrarem uns diners. Bueno, i què passarà? Com deixarem el territori? Pregunteu-vos-ho pels vostres fills i pels vostres nets. Jo ara us parlo com a GPEC, però com a dona i com a mare i com a àvia. Què passarà? Què passarà? Què passarà amb aquest territori nostre? Què passarà amb la Cala? Una altra pregunta. Què farem si posen això? Què farem d'este soroll? Com anirem? Què passarà? Hi ha un pobre home que té un molí a Caseres i que no es pot acostar al seu mas del soroll que fa. I ara, si el volgués vendre aquest home, doncs no podria vendre res. I nosaltres sabem que hi ha gent que, des de que s'ha assabentat de que hi haurà aquest parc, doncs què fa? Venen les seves finques, perquè veuen que allí no hi haurà futur. Per tant, les meves preguntes són de caire molt de que cada família es pensi de veritat quin futur vol deixar. Si vol que es despobli tota aquella zona o si vol que continuï com està i treure'n un profit, perquè on va la gent d'excursió que ve a fer turisme aquí? Pues van cap allí dintre amb rutes de bicicleta, etc, etc.
Aquest no és un tema que afecti només aquí al territori, a les Terres de l'Ebre, sinó que afecta a tot Catalunya, ja que, com dèiem al principi, tota Catalunya s'està mobilitzant, s'està concentrant, també s'han fet concentracions a Barcelona, al Penedès, a Reus. Quina és aquesta situació més general? En parlem també amb el president del GPEC, Xavi Jiménez. Bon dia, Xavi.
Hola, bon dia.
Què està passant a tota Catalunya? És una preocupació generalitzada, no?
Sí, de fet, com deies, és una problemàtica que afecta a tot Catalunya, amb uns indrets amb més intensificació o més intensitat que d'altres, però és un tema, és una problemàtica generalitzada. Aquí ara parlàveu que en el vostre àmbit territorial teníeu tres projectes doncs, que són preocupants, però penseu que des de l'aprovació del decret llei 16/2019, que és aquest decret llei que facilita molt la tramitació, que baixa les exigències ambientals i urbanístiques perquè es puguin implantar aquestes centrals eòliques, doncs des d'aquesta aprovació, a final de l'any 2019, penseu que a Catalunya, i amb dades de meitat de maig, i recalco perquè és que cada dia surten nous projectes, dades de meitat de maig, a Catalunya es van presentar 133 projectes de centrals eòliques, com aquestes que esteu parlant aquí a la Cala, doncs 133 a tot Catalunya. Pel que fa a fotovoltaiques, se'n van presentar 320 projectes. Penseu que alguns d'aquests projectes de fotovoltaiques abasten més de 100 hectàrees. O sigui, més de 100 hectàrees un sol projecte i estem parlant de 320 projectes. Per tant, estem parlant de milers i milers i milers d'hectàrees que estan en joc actualment a tot el país. A més, penseu que quan parlem d'eòliques o fotovoltaiques, clar, de seguida pensem en aquells aerogeneradors o en aquelles plaques. Però és que darrere dels aerogeneradors i les plaques venen centenars de quilòmetres de línia elèctrica que travessarà espais protegits, espais habitats, espais d'un interès paisatgístic agrícola de primer ordre, doncs ho atravessaran, perquè aquesta energia que es produeix aquí s'ha de transportar molt lluny perquè en facin ús. Després, penseu que aquests espais naturals on s'ubiquen les centrals eòliques normalment tenen dificultat d'accés. S'han d'obrir grans accessos perquè aquests aerogeneradors es puguin traslladar fins als llocs d'ubicació. Penseu que són grans aerogeneradors. Heu comentat aquí la xifra aquesta dels 200 metres. Penseu, partint una mica dimensió de la tragèdia, que la Sagrada Família, que acabarà siguent l'edifici més alt de Catalunya, quan estigui ja construït del tot, tindrà 172 metres. Estem parlant de 200 metres, o sigui, superarà la Sagrada Família, no?
Sí, sí, sí.
Per tant, com que són aquestes màquines tan grans, i a més a més tinguent en compte que les pales se transporten de forma unitària, d'una sola peça, hem de fer uns grans accessos, hem de desmuntar la muntanya per poder transportar aquestes màquines fins al lloc on les volem emplaçar. En definitiva, que aquests projectes el que suposaran serà una transformació radical del paisatge de Catalunya, una transformació radical de la qualitat ambiental dels nostres espais, dels nostres paisatges, una transformació radical en la socioeconomia de moltes zones rurals, on veuran hipotecada la viabilitat de l'agricultura. Penseu que hi ha municipis que estan denunciant que més del 60% del seu terreny agrari, si tira endavant aquests projectes, deixarà de tindre la possibilitat de que s'hi segueixi fent agricultura. Per tant, crearà unes transformacions socioeconòmiques molt grans en el món rural, no? Són, en definitiva, una sèrie d'impactes que afecten a tot el país, que són molt, molt preocupants. I després hi ha un altre impacte, que aquest, a més, ha estat quantificat, que és l'impacte sobre la biodiversitat. Penseu que, a banda de l'emergència climàtica, que és un dels grans problemes a nivell planetari, tenim dos problemes més a nivell ambiental. Un, que és la qualitat atmosfèrica, l'aire cada dia el tenim amb una qualitat més preocupant, però la tercera és la pèrdua de biodiversitat, o sigui, les formes de vida estan extingint-se. Doncs està constatat, està estudiat quin és l'impacte de les centrals eòliques sobre la biodiversitat, o sigui, sobre la fauna. Penseu, per donar una dada, i amb això acabaré, perquè m'estic allargant molt, penseu que l'any 2012 es va fer el primer congrés sobre energia eòlica i conservació de la fauna, que es va fer de la frontera, va ser un congrés per analitzar quin era l'impacte de l'energia eòlica sobre la biodiversitat. I l'any 2012, en què en l'estat espanyol hi havia 18.000 aerogeneradors, evidentment ara n'hi ha molts més, milers, ja en l'any 2012 es va quantificar que els aerogeneradors provocaven la mort d'entre 6 i 18 milions d'ocells i ratpenats anualment. O sigui, cada any, a l'any 2012, ja es va constatar que entre 6 i 18 milions d'ocells i ratpenats morien estavellats contra les pales dels aerogeneradors. És aquest problema que s'està denunciant, que és l'impacte sobre la biodiversitat d'aquestes instal·lacions eòliques, no? I això, clar, és molt, 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 molt preocupant.
Quina seria la comarca o la zona més afectada de Catalunya on hi hauria més projectes projectats?
Ah, mira, com hem dit, és una problemàtica que afecta a tot el país, però sí que hi ha unes zones amb major incidència. Llavors, si han de ficar una mica el focus d'atenció, una seria les Terres de l'Ebre, amb especial incidència a tot el que és terra alta pel que fa a aerogeneradors. A la zona del Baix Ebre, Ribera d'Ebre, tant per aerogeneradors com per fotovoltaiques. La zona del Montsià, sobretot per fotovoltaiques. Aquest seria, doncs, un dels grans centres, epicentres de projectes. Després tenim tota la zona del sud del Segrià i nord de la Ribera d'Ebre. Aquí, bàsicament, una zona de molta concentració d'aerogeneradors, de projectes eòlics. Tindríem la zona de les Garrigues, també, bàsicament aerogeneradors, però també bastants projectes fotovoltaics. Tindríem la zona, el triangle aquest, entre l'Anoia, la Segarra i la zona alta de la Conca Barberà, també amb molts aerogeneradors i amb alguns projectes fotovoltaics. Aquests serien potser els epicentres més importants pel que fa a la nostra demarcació, el que seria Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, zones circundants. Després, ara comencen a sortir també alguns projectes a Girona. Tenim, per exemple, el més polèmic és aquest projecte Marí, que és una gran central eòlica marina davant de la Badia de Roses. I allà estan començant a sortir els primers projectes eòlics, molt menys que aquí, molt menys que aquí. Estan sortint els primers. I després tenim alguna zona també de Lleida, disperses, amb eòliques i fotovoltaiques. Però aquests serien potser els epicentres, no? I sí, el que trobem també és una gran taca on no hi ha projectes, que aquest és també un tema a destacar, no? Hem de destacar on n'hi ha, però també hem de destacar on no n'hi ha. I on no hi ha projectes? A l'àrea metropolitana de Barcelona. Agafem tota l'àrea metropolitana de Barcelona, on trobem milers d'hectàrees on podríem fer energia fotovoltaica, perquè tots els estudis indiquen que el sol és tan important o és tan útil per fer fotovoltaica a Barcelona que aquí, doncs allà no tenim ni un sol projecte. I quan diem ni un sol projecte vol dir zero projectes. Per tant, molts projectes al territori, una gran zona que no té projectes, i això clar, ens fa portar un anàlisi, perquè no hi ha projectes a la zona metropolitana de Barcelona, però simplement pels temes del preu del sol. El sol és més car i per tant les empreses, per abaratir despeses i augmentar beneficis, van a buscar els terrenys més baratos, terrenys agrícoles i terrenys en espais naturals, obviant aquells espais que tenen un valor econòmic més alt, que són aquests espais periurbans, zones industrials, zones al voltant de Barcelona, i per tant, doncs, bueno, ens trobem ja el problema servit.
Quina és la solució? Perquè sí que el futur són les energies renovables.
Sí, això està clar. És que quan nosaltres estem denunciant l'actual model, estem denunciant l'actual model, però estem posant damunt de la taula un altre model. Pensa que les entitats ecologistes han sigut les primeres de fa molts anys que estem demanant una transició energètica, que estem demanant una implementació d'un model energètic sostenible i que faci front justament als problemes del canvi climàtic, no? Llavors, bàsicament, què es planteja? Doncs es planteja un model totalment diferent a l'actual. Es planteja un model, bàsicament, que sigui d'energia distribuïda, que sigui d'energia ubicada propera als llocs de consum, que sigui una energia que estigui ocupant terrenys on no hi hagi impactes i on la vàlua natural, agrària, paisatgística, social sigui mínima, i per tant doncs, una transició energètica que sigui compatible amb la preservació de tots els altres valors importants a conservar. No? Llavors, això com se tradueix? Això es tradueix bàsicament per agafar el país, per analitzar quines zones té el país de poca importància ambiental, però que en canvi tinguin una gran potència per produir energia, i a partir d'aquí fer aquest pla. Llavors, nosaltres posem damunt de la taula diverses dades. Per exemple, Catalunya té 29.000 hectàrees de polígons industrials, dels quals 13.000 a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquestes zones de polígons industrials ens posen damunt de la taula milions de metres quadrats per fer energia fotovoltaica, per fer energia a partir del sol. Què ens trobem? Com us he dit abans, que no hi ha cap projecte, cap ni un. pensem, per exemple, a la zona franca de Barcelona, una gran àrea industrial ubicada dintre del teixit urbà de Barcelona, té 600 hectàrees. 600 hectàrees on podríem estar produint energia fotovoltaica, energia a partir del sol, propera al lloc de consum, amb les instal·lacions d'evacuació d'energia ja instal·lades, ja a punt per poder rebre aquesta energia, i en canvi no hi trobem cap projecte. Per tant, què demanem? Demanem justament que la normativa, en lloc de facilitar que les empreses vagin al món rural, als espais naturals, el que ha de fer és obligar a posar les normes perquè les empreses vagin en aquests espais que com a societat ens podem permetre de destinar a la producció energètica, i són aquests espais vinculats al teixit industrial, aquells espais periurbans degradats. Les ciutats tenen molts espais periurbans que per la pròpia dinàmica de l'activitat humana estan degradats, tenen una baixa o nul·la potencialitat agrària, un nul interès paisatgístic, ambiental, i en canvi estan a tocar dels llocs de consum. Per tant, tots aquests espais periurbans, que són milers i milers d'hectàrees, s'han de posar a disposició de la producció energètica. Tenim les zones d'activitat portuària, grans extensions on hi ha activitat industrial lligada, en aquest cas, als ports. No hi ha cap projecte, hem de destinar-los a fer energia. Tenim les zones de concentració d'infraestructures viàries, de comunicacions, de diversos tipus. Aquestes zones són zones degradades, són zones que ja la pròpia activitat humana fa que no tinguin altres interessos. Tots aquests espais els hem de destinar a produir energia. I les nostres dades ens diuen que realment en podríem produir molta, molta, molta. I pensa que no t'estic parlant de les teulades urbanes, perquè reconeixem que les teulades urbanes, doncs, bueno, hi ha molts propietaris, són superfícies petites, però tot i així tenen una gran potenciabilitat. Ara, per exemple, Barcelona ha tret un estudi sobre la capacitat que tindria Barcelona ciutat de produir energia. I clar, les dades són molt grans. Són molt grans. Mm-hmm. Llavors, clar, tenim la possibilitat de fer energia sense hipotecar, sense afectar aquests espais naturals, d'interès paisatgístic, d'interès cultural, d'interès agrari, i per tant ens hi han de posar. I aquest és el model que estem posant damunt de la taula, no? Però clar, això vol dir un compromís polític important, legislar perquè siguin aquestes les normes de joc, i que les empreses tinguin que anar amb aquests indrets a fer energia. I la societat no es pot permetre seguir hipotecant espais de valor natural, ecològic, paisatgístic i agrari, com estem fent ara.
També és curiós, com comentava abans el David, que la ponència emet informes favorables a alguns projectes i altres no, projectes situats en el mateix lloc. Per què passa això?
Sí, de fet, això és una estratègia que tenen moltes empreses. Penseu que les empreses actuen com a lobby. Elles, tot i que competeixen, també col·laboren. Llavors, una estratègia sovint és presentar diferents projectes sobre un mateix àmbit territorial amb petites variacions d'ubicació dels aerogeneradors, a vegades, doncs, tot i que afecten una mateixa zona, doncs, movent un aerogenerador cap aquí, cap allà, i fan que la ponència faci una altra valoració sobre un projecte que té una afectació sobre el mateix espai, no? I a vegades, fins i tot, ens podem trobar que es tramitin projectes a Catalunya i la mateixa àrea geogràfica hi hagi un altre projecte que es tramita via Madrid, de forma que, bueno, ells juguen a doble carta. Si Catalunya me'l tomba, potser Madrid me l'aprovarà, i per tant, si Madrid me l'aprova, tiraré endavant. O pot ser al revés, que Madrid me'l tombi i en canvi Catalunya me l'aprovi. Ells juguen amb estratègia. Què fan també? Presentar molts projectes, sapiguent que tot això que presenten potser els hi aprovaran un 40% o un 50%, que és el que al final volen acabar fent. Per tant, presenten molts projectes, solapant-se en el mateix territori, tinguent en compte que la ponència, doncs, agafarà al final i marcarà un criteri i, escolta, mira, doncs el 50% el tombem i el 50% l'autoritzem. Però clar, si en un mateix territori hi ha quatre projectes, potser en tombaran dos i n'aprovaran dos. I al final acaba l'empresa obtenint un objectiu, que és un projecte en aquell territori, no? Acaben siguin estratègies, el que passa que sí que hauríem de demanar a la ponència que els seus criteris siguin unànims, siguin coherents, i que si en un territori hi ha un projecte que ha estat rebutjat per uns criteris ambientals i se'n presenta un segon en el mateix territori, tot i que hi hagi petites variacions, el criteri hauria de ser el mateix i, per tant, hauria de ser també descartat, no?
Nosaltres,
demanem a la ponència que aclareixi conceptes, que aclareixi quin és el seu criteri, i, evidentment, també demanem que siguin molt més estrictes en molts projectes que acaben, doncs, aprovant-se quan no haurien de ser aprovats, no? Pensem que no s'aproven, eh? Passen un primer tràmit que no els hi dona cap dret a res, simplement passen un primer tràmit en què s'analitza la viabilitat o no de l'emplaçament, però penseu que els projectes aquests no han començat ni la tramitació administrativa, eh? Per tant, no hi ha cap aprovació de cap projecte. Han passat simplement un tràmit previ, per això es diu previ, perquè no és encara tramitació administrativa, sinó que es descarten uns projectes que se'ls diu vostè no cal que tramiti, perquè tramitant això aquí perd el temps, no? Per tant, no tenim res aprovat encara.
Clar. El fet també que municipis com l'Ametlla de Mar posin fre a aquesta implantació, perquè de fet recordem que l'Ajuntament d'aquest municipi ha suspès les llicències per construir centrals eòliques i fotovoltaiques, com a entitat també us dona més força, més seguretat per continuar lluitant i posar fre a aquestes instal·lacions.
Sí, sí, això està clar, això està clar. De fet, la posició de majoritària en els municipis catalans és d'oposició. I això, clar, dona molta força a aquells que estem treballant justament per parar aquests projectes i per aconseguir un altre model, no? Penseu que a Catalunya, clar, ja tenim una experiència prèvia, i és que els primers projectes eòlics que van arribar fa més de 15 anys. Per tant, ja coneixem què vol dir que t'instal·lin una central eòlica, ja coneixem què vol dir que et prometin uns rèdits, uns guanys, en definitiva, unes aportacions econòmiques que al final no es compleixen. Mm-hmm. Penseu, i ha sigut notícia últimament, que hi ha ajuntaments que estan portant a les empreses eòliques a tribunals perquè d'aquelles compensacions econòmiques que havien de rebre, doncs, ni la meitat. Llavors, clar, hi ha ajuntaments que estan portant a les empreses, als tribunals, per reclamar els allò que els havien promès. Per tant, com que ja tenim una experiència, ja sabem el que vol dir les centrals eòliques, la majoria d'ajuntaments, i com més propers als llocs on ja hi ha projectes, doncs encara més, s'hi estan oposant, no? Per exemple, una de les comarques que més s'està definint és la Terra Alta, i altres, per exemple, si parleu amb ajuntaments com pot ser la Fatarella, que és l'ajuntament fins ara que té més centrals eòliques, més molins instal·lats i més potència eòlica instal·lada del país, és un dels principals ajuntaments que s'oposa a aquest model. I és el que et diuen. Diu, escolta, mira, a mi fa uns anys me van vendre moltes coses, me van parlar que això seria, bueno, llavors la pel·lícula Bienvenido Mr. Marshall seria això, no?
Clar, sí,
que augmentaria
sí.
La renda per càpita, que la gent se quedaria aquí, que hi hauria una prosperitat perquè això crearia llocs de treball. Diu, bueno, i què ha passat? La gent ha marxat igual, aquí la renda per càpita no ha pujat, els beneficis que havia tingut l'Ajuntament no els veiem per enlloc, i el que ha passat és que ens han hipotecat el valor que teníem, que en aquell moment no l'apreciàvem o no el valoràvem, que era el paisatge. Mm. Llavors, l'únic que tenim nosaltres, que era el paisatge, ens l'han pres. I ara que tenim una economia pròspera lligada amb el vi, hi ha moltes iniciatives del vi, ara ens venen i ens volen ficar més molins justament allà on surten aquestes iniciatives de joves viticultors que volen fer turisme rural, que volen doncs, potenciar les seves explotacions. Diu, aquest llum que estem veient de cara a la prosperitat de la comarca, tornen a vindre i ara ens la volen hipotecar també, no? I són els més crítics, justament els que ja tenen experiència passada amb aquestes empreses elèctriques, no?
Sí, sí. David, vosaltres com a entitat també ciutadana, de veïns, el fet aquest també que us doni recolzament l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar és important.
És un petit pas, eh? No estem tan feliços ni cantem tan victòria perquè és un anyet que l'empresa aprofitarà per mirar de complir de tots els requisits que li van posar a la ponència, que era una sèrie de requisits en quant a seguiment de l'àliga, etc, etc, i per ells no han perdut ni un segon. A tot aquest any que hi haurà per reestructurar el tema de les llicències i del PUM municipal, l'empresa pues, ja era un any que ja tenia perdut i tan just quan acabi un any tornarà a venir el combat i no hem de descansar. Això no és cap victòria en absolut.
Mm-hmm. Josepa?
Jo coincideixo amb David. És un petit gran pas, però és un petit pas. Però el que sí que és molt important de cara a tota la comarca i també a tot Catalunya és aquests passos que estan fent ajuntaments com l'Ametlla de Mar i d'altres ajuntaments creen un estat d'opinió. La gent de la Cala ara ja sap que aquí hi ha una cosa que no va bé i ho viuen i ho han de viure i tirar-ho endavant, però un altre ajuntament així és un altre i al final la gent que en teoria o a la, no, realment ens mana i ens dirigeix acabarà entenent que han de canviar les coses i que les coses s'han de fer bé i ben programades. Per tant, el que estem fent és des de baix cap a dalt. I és positiu treballar de dalt cap a baix? No, de baix cap a dalt. És molt positiu perquè llavors és quan les coses no es fan malament i no t'equivoques per voler guanyar diners fàcils amb una multinacional o el que sigui. Per tant, vingueu el diumenge, sí. Passem-nos-ho bé i sentireu com us expliquen com està tot i ens retrobarem. I vosaltres, que vau estar tant en contra de la central nuclear, ara toca estar en contra de l'Ametlló.
Doncs sí, per acabar... Sí, digues,
ja.
Sí,
sobre això que dèieu, sí, és veritat, no? Tot això són passos, aquests posicionaments municipals, consells comarcals que també s'han definit, i tot això ha d'anar en una sola direcció, que és solventar el tema de fons. I solventar el tema de fons és això que estem reivindicant, no? Derogar el decret 16-2019, moratòria a tots aquests projectes i implementar un model de transició energètica que sigui realment democràtic, sostenible, participatiu, compatible amb els espais naturals, agraris, paisatges... De fet, el que hem d'aconseguir és implementar allò que diu la llei 16-2017 de canvi climàtic catalana. Va ser una llei pionera quan s'ha d'aprovar. I aquesta llei el que diu és que primer que cal promoure les energies renovables, però diu que s'han de desenvolupar aprofitant els espais alterats per l'activitat humana, minimitzar l'ocupació innecessària del territori. Això ho diu la llei de canvi climàtic pionera. Per tant, petits passos que ens han de portar a la solució definitiva, que és entre tots apretar, pressionar, perquè la Generalitat, que és qui en aquest cas en té aquestes competències, pues, fiqui fil a l'agulla i solventi el tema de punta a punta del país, perquè ara que les siguin guerres locals, que en són moltes, que van a intentar parar un projecte, però és que en pares un i en surt un altre, no? Per tant, entre tots hem d'anar remant en la mateixa direcció, que és posar fre, posar ordre i implementar un model energètic que sigui sostenible.
Doncs Josepa, Jordi, David i Javi, ho deixem aquí. Seguirem parlant-ne d'aquest tema, un tema que, com dèiem, preocupa arreu del territori i que té certes contradiccions, perquè d'energies renovables en volem, però així no. Recordem diumenge a les 11 del matí, aquí a l'Ametlla de Mar, concentració en contra aquestes macroinstal·lacions d'energies renovables. President del GPEC, Xavi Jiménez, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I també a David Rosselló, de Trenquem l'Ametlló, i Josepa Vilorbina i Jordi Butxonat, representants del GPEC del Baix Ebre. Gràcies també per venir.
Gràcies i fins diumenge.
Gràcies, us esperem.